Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els Mossos investiguen la troballa d'un cos al riu Ebre en avançat estat de descomposició. Connectem amb els companys de Canal T per saber-ne més detalls. Dani Camacho, bona tarda.
Bona tarda, així és. Un veí, segons hem pogut saber, hauria estat el veí qui hauria trobat este cadàver. L'avís s'ha rebut a la 1:30 de la tarda i fa pocs minuts han arribat ja els serveis funeraris per fer l'aixecament del cadàver. Diverses dotacions de la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra han acordonat el lloc on s'ha trobat la víctima. De fet, ara l'examen forense haurà de dir si la mort ha estat violenta o natural i també s'hi quadra amb el perfil de les quatre persones que han hagut desaparegudes a les Terres de l'Ebre durant aquest any. La zona on se troba el cadàver està envoltada de canyissars i no és el primer cop que algú troba alguna víctima. L'últim cas registrat en aquesta zona és el 2020, quan també se va trobar el cos d'una persona al riu Ebre, aquí a Cambrero.
Moltíssimes gràcies, Dani. Estarem pendents de com evoluciona aquest tema. I encara més actualitat, us ho dèiem, en llau de crítiques al decret del govern que permetrà omplir piscines públiques i comunitàries aquest estiu si es fan servir, això sí, com a refugis climàtics. Els municipis retreuen a l'executiu que els hagi traspassat la responsabilitat del control de les privades i els ecologistes denuncien que beneficiarà els hotels. Des de l'Associació Catalana de Municipis, el seu vicepresident primer i alcalde del Masnou, Jaume Oliveres, critica la confusió que ha generat aquest decret.
Però creiem que cal una major precisió per part del departament, perquè això està generant força confusió, i per tant, concretar quin tipus de piscina privada estem parlant, si és comunitària, si és d'un establiment comercial, etcètera, etcètera. Que seria bo que el govern acabés de precisar amb una mica més de detall per no generar confusió als ajuntaments. Però, evidentment, que les piscines públiques dels ajuntaments puguin ser considerades com a refugi climàtic, ens sembla positiu.
Més temes. Una avaria per un incendi en unes instal·lacions a la xarxa de fibra òptica ha deixat sense telefonia fixa i sense internet els clients de la demarcació de Lleida en diferents municipis. Protecció Civil ha activat el pla Procicat en fase de prealerta arran de la incidència. Una de les ciutats més afectades és Mollerussa, on l'Ajuntament ha informat que un tall en el cable de la central Lleida-Garrigues ha deixat sense internet al municipi. L'avaria afecta principalment els usuaris de Movistar i això provoca, entre d'altres, per exemple, que no funcioni ni la central de la policia local ni la de l'Ajuntament.
Notícies en xarxa.
4:03. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reversa.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i, com sabeu, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Sami Fernández a la producció i d'aquí us parla Carme Reverte. Avui és dimecres 17 d'abril i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Luismi Pérez.
Estem tenint una situació força calcada a la del dimarts, per tant, els núvols una mica més presents a les comarques de Girona, nord de Barcelona, i, en canvi, a la resta del país, cel més serè i més ventós. De fet, al llarg de les properes hores, encara a l'Alt Empordà, el vent de tramuntana, a les Terres de l'Ebre, el vent de dalt, i als cims del Pirineu, el vent del nord, seran una miqueta més intensos. Allà, a l'Alt Pirineu, amb algunes pluges que aniran caient ja, sobretot al llarg d'aquest vespre i aquesta propera nit, i també, novament, aquest vespre i aquesta nit, algun plogim, no gaire quantitat d'aigua, entre les comarques del nord de Barcelona, més o menys al nord del Llobregat, i també el sud gironí, fins al Fluvià, aproximadament. En canvi, moltes més clarianes a les comarques de Ponent, de Tarragona i a l'interior barceloní. En vista el dijous, una situació també molt semblant. Matí de núvols enganxats a la costa i demà a la tarda nous ruixats a Girona, Barcelona i la Catalunya central. Us seguirem a la xarxa.
Avui al Connectats parlarem de la rehabilitació de ponts i viaductes, en concret de la revisió que s'està fent del viaducte Nelson Mandela al Prat de Llobregat. En parlarem amb David Prat, director d'Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori de la Generalitat. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar l'escenari bèl·lic generat entre Israel i l'Iran i el nou decret que indica quines piscines es podran omplir. A partir de les 5 coneixerem el castellarenc Carles Martínez, dissenyador i cap d'imatge de l'Ajuntament de Castellà. Continuarem amb gastronomia per descobrir l'espai Jordi Cuina a Terrassa i acabarem amb un nou episodi del Coses d'Ara amb Oriol Carreras i Sergi Estapé. Tot això i més, des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 7 minuts ens actualitzem, ho fem amb la ronda d'actualitat, que un dia més obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. L'empresa terrassenca Circutor, amb seu a Viladecavalls, ha presentat dues solucions per superar la manca de potència a centres de recàrrega de vehicle elèctric. Ho ha fet el dimarts durant una jornada tècnica que ha servit per inaugurar els projectes P20 Charge i Ecoasis. P20 Charge és un sistema industrial autogestionat per optimitzar la recàrrega laboral. Aquesta solució utilitza una marquesina solar amb suport de bateries i, a més, utilitza el 100% de la generació fotovoltaica. D'aquesta manera aconsegueix la màxima aportació a la recàrrega de proximitat en qualsevol hora del dia gràcies a la flexibilitat i adaptabilitat de l'acumulació de bateries de liti. Ecoasis, per la seva banda, és un concepte nou i disruptiu de Circutor que permet construir a qualsevol lloc una estació de servei amb recàrrega per a vehicle elèctric o d'hidrogen sense la necessitat de connexió a la xarxa elèctrica. L'energia és subministrada per fonts de generació renovable situades a la pròpia estació de servei o als voltants. Aquest projecte està ideat en col·laboració amb el Ministeri de Ciència i Innovació.
Gràcies, Sergi. I ara volem saber què és actualitat avui a Sabadell. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Sabadell celebra el canvi de criteri de la Generalitat que permetrà obrir les piscines municipals aquest estiu, entenent que actuen com a refugis climàtics. Ara bé, des del govern municipal es critica que el govern català hagi posat en el mateix paquet les piscines privades, que podran obrir per ús públic si obtenen l'autorització de l'Ajuntament. El tinent d'alcaldessa i regidor de Transició Energètica, Eloi Cortés, considera que s'està traslladant una responsabilitat als consistoris que no els pertoca.
I la part que ens sembla doncs sorprenent és aquest trasllat de responsabilitat als ajuntaments pel que fa a les piscines dels privats, no? Que no acabem d'entendre que es posin en el mateix sac que les piscines públiques i que, a més, s'esbandeixin les mans i ens diguin que són els ajuntaments qui ho han de regular i qui ho han de fer, quan, a més, no ho havien demanat, és a dir, l'altre havien demanat les piscines públiques, no? I ara barregen una cosa amb l'altra.
La decisió de l'executiu català de permetre l'obertura de les piscines municipals ha arribat in extremis, ja que preparar tota la infraestructura abans de l'inici de la temporada d'estiu requereix d'un temps previ.
Gràcies, Pau. Què destaca en la crònica informativa avui a Badalona? Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Badalona, En Comú Podem i Guanyem Badalona reclamen al govern de García Albiol la recuperació urgent del centre d'acollida Can Bufí Vell, després que la cooperativa que el gestiona anunciés ahir que a finals d'aquest mes deixarà d'oferir el servei per manca de pagament per part de l'Ajuntament. Segons explica, la cooperativa Suara no han cobrat per la gestió del centre de pernocta per a persones sense llar des del 2021, any de la seva obertura, un total d'1.700.000 euros. Des de Badalona, En Comú Podem critica la notícia del tancament de Can Bufí Fibell i exigeixen al govern local que recuperi el servei amb urgència. En aquest sentit, el partit denuncia la inacció del govern municipal per resoldre el deute amb la cooperativa Suara, qui gestionava el servei. Escoltem a la portaveu del grup municipal, Rosa Trenado.
Caso el Partido Popular puso en marcha el albergue sin tener un contrato regularizado. Lo adjudicó a esta cooperativa sin un contrato vigente y ahora hemos arrastrado 4 años prácticamente de servicio que han acumulado una deuda de 1.700.000 euros que la empresa no puede asumir. Por tanto, lo que nosotros le solicitamos al Gobierno del Partido Popular de manera urgente es que hagan un contrato que regularice la situación y que el centro no se cierre porque hay muchísimas personas en Badalona que requieren de ese servicio.
Des del grup asseguren que quan ells eren al govern des de l'agost de 2019 fins al maig de 2020 van contractar i pagar la primera operació hivern de Badalona per a persones sense llar.
Gràcies, Santiago. I anem ara fins al Prat de Llobregat. Jonathan Marín, bona tarda.
Bona tarda. Acord entre la xinesa Chery i la catalana Ebro EV Motors per reactivar l'antiga fàbrica de Nissan gairebé 3 anys després del tancament de les instal·lacions de la japonesa a Catalunya. Les dues empreses han anunciat la creació d'una joint venture amb participació majoritària d'Ebro per fabricar vehicles Omoda i Ebro a la zona franca. Es tracta de la primera marca que firma un acord amb un fabricant xinès per a la producció de vehicles a l'estat. El pacte s'ha donat a conèixer aquest dimarts després de mesos d'intenses negociacions. Tot i que de moment no s'han donat xifres, algunes previsions apuntaven que Chery podria fabricar 50.000 vehicles l'any de la seva marca Omoda a Catalunya. Pel que fa a la producció, començarà el quart trimestre de l'any, quan es fabricarà el primer model de la marca Ebro. Una mica abans començarà també la fabricació dels primers vehicles elèctrics Omoda. Aquest divendres s'escenificarà l'acord amb un acte institucional a la mateixa planta de Nissan. Hi participaran els dirigents, però també hi seran el president del govern, Pere Aragonès, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i els representants institucionals xinesos.
Gràcies, Jonathan. Tornem al Vallès i ara ens quedem a Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda. Al cap de setmana es va saber que Josep Bordes ha presentat la seva dimissió com a tècnic del primer equip del Club Bàsquet Castellà després de la derrota enfront del Sant Andreu Natzaret de l'anterior jornada. En aquesta, l'equip va tornar a caure enfront del Círcul B badaloní i gairebé consumar el descens a segona catalana, 4 jornades del final. Bordes, que va tornar a la banqueta del primer equip a mitjans de la passada temporada, no va poder evitar el descens de Copa Primera i en un any que s'esperava de transició per l'equip tampoc ha pogut revifar l'esperit d'un equip molt jove i amb poca experiència en categories amateurs.
Gràcies, Guillem. Abans de tancar un repàs de l'actualitat de Sant Cugat, avui de la mà de Sami Fernández. Bona tarda, Sami.
Bona tarda. L'ús del mòbil a les aules de primària, de secundària i batxillerat es veurà més restringit a partir del setembre, amb l'inici del curs 2024-2025, arran de l'aplicació de noves limitacions del Departament d'Educació. Malgrat que a infantil i a primària quedarà totalment prohibit l'ús dels mòbils, als instituts només es permetrà treballar amb ells en casos especials i amb finalitats educatives. Cugat Media ha preguntat als 19 instituts de Sant Cugat, públics, concertats i privats, quina és la seva normativa actual per saber com l'hauran de modificar. La majoria, ja des d'aquest curs, estan aplicant una normativa més restrictiva i, per tant, el canvi es notarà menys. En l'institut Leonardo da Vinci trenca amb el modus operandi de la resta dels centres. La seva directora, Isabel de la Fuente, ens explica per què no recullen els mòbils dels alumnes.
El fet de tenir armariets o tenir-los aquí i lliurar-los doncs implica a nivell d'un institut tan gran com aquest doncs perdre molt de temps. Perquè si arribessin al matí i nosaltres els haguessin de confiscar i fer-ne nosaltres a la custòdia, és bastant absurd. Nosaltres només ens el quedem en el cas que compleixin la norma. Llavors, és la responsabilitat, ells el poden portar al centre perquè si després el necessiten, però l'han de tenir apagat i guardat, és a dir, no l'hem de veure per res.
Gràcies a això, la Isabel ens diu que han recuperat el pati de tota la vida.
I la del pati, doncs, veiem la importància de la socialització, la importància que recuperin doncs, tot el pati de sempre, el pati doncs, jugant, fent esport, gaudint d'una bona conversa i estant al seu aire. Llavors, el que sí que els hi hem prohibit el mòbil, perquè si no era, moltes vegades era tan absurd com estar costat per costat i jugant algun joc absurd, cadascú la seva.
Hi ha centres, però, que no es volen encasellar en l'etiqueta que són els que requisen els mòbils. És el cas del TAU, que segons la seva directora, Mònica Santamaria, no els requisen, només els fan guardar. Malgrat això, hi ha alumnes que pretenen saltar-se aquest pas i si algú intenta fer trampa, no pot. És per això que les polítiques de sanció en cas d'enxampar alumnes amb el mòbil o que no l'hagin guardat si tocava són diferents segons el centre. La majoria opten per treure el mòbil a l'alumne i retornar-lo al final de la jornada escolar, com el Leonardo da Vinci, que el vinguin a buscar les famílies en el cas de crear nova o el tau, o bé tornar-lo un altre dia o fins i tot una altra setmana, com ho fan l'Agora o la Farga.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Al conjunt de Catalunya hi ha 5.000 viaductes, ponts i pontons. Per garantir el seu bon estat, la Direcció de Gestió Sistematitzada de Ponts i Estructures realitza anualment unes 2.000 revisions bàsiques l'any. Una d'elles s'està duent a terme al Nelson Mandela, al Prat de Llobregat. Coneixem tots els detalls sobre què s'hi fa tant en aquest com en la resta de casos, marxant en directe cap a aquest punt de Connectats. En Lluís Rodríguez Alonso ens en informa. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. En parlem de tot plegat amb Cristina Gil, ella és cap del Servei de Seguretat Viària i Sistemes de Gestió, i també David Prat, el director d'Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
En primer lloc, parlem doncs, de quantes infraestructures tenim, de ponts, de viaductes, de pontons, al conjunt de Catalunya, i en quin estat es troben.
Bé, doncs el que ens hauria d'explicar és que tenim un sistema de gestió de ponts i estructures, mitjà de la qual fem bàsicament tres coses. Primer, inventariar les estructures. Tenim unes 5.000 estructures al país, en la xarxa viària de la Generalitat de Catalunya, que bàsicament doncs, el que fem és, amb aquest sistema de gestió, fer una gestió sistemàtica, unes inspeccions sistemàtiques i periòdiques per veure com estan aquestes estructures de forma continuada en el temps. No? Per tant, d'alguna manera, doncs, vetllem perquè aquestes estructures estiguin sempre en les millors condicions possibles.
En aquest sentit, parlem d'aquestes inspeccions perquè n'hi ha tres tipus, evidentment, doncs depèn de l'estat, suposo, també del pont, no? Del viaducte o del pontó.
Sí, hi ha tres tipus d'inspeccions a les estructures. Les més senzilles són les inspeccions bàsiques, que les fem amb personal propi de la Direcció General. Tenim 13 equips d'inspectors que surten cada setmana a fer inspeccions a les estructures i aquestes inspeccions bàsiques les fem de forma sistemàtica per tenir controlades les patologies dels ponts i poder aixecar la mà si veiem alguna cosa que cal que hi vagi un especialista. Llavors, en aquest cas, després també tenim les inspeccions principals, que també les fem de forma periòdica, però la periodicitat és una mica més àmplia, i llavors es fan amb una empresa especialista, i després tenim les inspeccions especials que es fan a demanda. Quan una estructura necessita d'una reparació, es fan aquest tipus d'inspeccions que ens donen unes actuacions de forma valorada econòmicament, i així tenim una mica més d'eines per poder planificar la feina.
Sí, per parlar abans doncs, de la gestió, no? De com s'organitza el departament en aquest sentit a l'hora de determinar com s'han de fer les inspeccions i tot plegat.
Bé, doncs com deia, és molt important explicar això, no? Que tenim un sistema de gestió que fem amb mitjans propis, bàsicament, també amb mitjans a vegades contractats, però el que intentem és això, és que totes les estructures del país, al final, tinguin una inspecció de forma periòdica, de manera que puguem garantir, no?, que estem a sobre, que vetllem per aquestes estructures, que estan en les millors condicions possibles, no? I al final això ho fem per oferir una infraestructura fiable als usuaris, no? És a dir, que els usuaris que passen per les carreteres sàpiguen que des de la Generalitat, no, fem aquestes inspeccions de forma periòdica i que tinguin la tranquil·litat de que algú se les està vigilant, no? I per tant, garantir que estiguin en tot moment en les millors condicions possibles.
En aquest sentit, senyora Gil, volia preguntar-li, doncs, això, per l'estat, per exemple, del conjunt de ponts, viaductes i pontons que tenim al conjunt de Catalunya, si hem de fer una radiografia ara mateix, en quin estat podríem dir que es troba?
De les 5.000 estructures que tenim inventariades i inspeccionades al sistema de gestió, la immensa majoria tenen un índex d'estat que està fora de la zona de perill, diguem que es troben amb... que no és necessari fer cap tipus d'actuació. I de la resta, de moment tenim un amb una gravetat elevada, que és el viaducte de Dos-Ormort, que sí que està tallat a trànsit, i tenim alguns en un estat no tan greu, però la majoria es troben en un estat de conservació correctes.
Quan es fan les inspeccions, parlo ara mateix de les bàsiques, quan es fa una inspecció, què és el que es mira? Perquè la gent que ens estigui escoltant digui, ostres, això no ho sabia, no?
És una inspecció que està protocolaritzada, llavors els inspectors van seguint una ruta amb zigzag per l'estructura, veient tots els elements de l'estructura, i el que van buscant són patologies. Quan trobem una patologia, que és qualsevol cosa que no hauria d'estar allà, fem una fotografia, la ubiquem en l'element del pont corresponent, fem una valoració de la seva extensió i la seva gravetat.
I després, perquè fan les espacials, per exemple, també suposo que ja és un treball molt més intens, no?
Les inspeccions espacials, el que fan, a part de buscar tot el que fem amb una inspecció bàsica i amb una inspecció principal, detectem les causes de cada una de les patologies i es fan propostes de reparació. I es fa una valoració econòmica, sí.
Parlin també, senyor Prat, també una miqueta doncs, de les... Des del departament es destaca, no?, que el sistema que teniu de control, no?, i de seguretat respecte doncs, a aquestes infraestructures és pioner. Per què i com? Com funciona?
Bé, doncs vam començar ja fa uns quants anys, eh? Jo crec que el 2010 vam començar ja a fer una gestió sistematitzada que no es feia massa en aquells moments, no estava... Les administracions que tenen xarxa viària que han de mantenir, doncs no tenien aquest sistema tan sistematitzat. Nosaltres vam ser bastant pioners en sistematitzar-lo, fent els inventaris, sabent en cada fitxa el que hem de recollir de cara al manteniment de la infraestructura, i després també vam protocolitzar aquestes inspeccions, de manera que sabem cada quant de fer inspeccions a les estructures, de manera que, com deia abans, que estem a sobre de les estructures, no? I això ens permet detectar, en alguns casos, malauradament, estructures que estan en mal estat i poder actuar a temps, tallar la circulació, i per tant amb això donem seguretat, no? A vegades pot haver l'alarma, ostres, s'han tallat el pont de Dos-Ormort, però precisament el que volem fer és posar en valor que aquest sistema ens permet això, permet avançar-nos a aquestes patologies i poder reparar-les, no?, abans que, diguéssim, doncs pugui haver problemes més greus, no? Per tant, el que volem posar en valor és això, no?, que aquest sistema ens permet estar molt a sobre i que la gent pugui tenir la seguretat que les estem, diguéssim, utilitzant constantment, no?
A més, aquest any 2024 volen posar en marxa aquest sistema d'alerta, doncs, que seria el primer a nivell europeu. Parli'ns d'això també i expliqui'ns a què consisteix.
Bé, això encara el tenim una miqueta, diguéssim, per madurar. El que sí que volem és evolucionar aquest sistema i veure de quina manera podem introduir alguns elements de monitorització a les estructures importants, potser més com aquesta, no? més representatives, més grans, per tenir un sistema potser no tant, diguéssim, inspeccions més en el temps, sinó més directes, no? Per això encara ho estem treballant. També m'agradaria destacar una cosa important, és que, a part de fer les inspeccions i saber com estan, també actuem. Tenim un contracte de manteniment, en el qual més o menys estirem uns 7,5 milions d'euros l'any, mitjançant el qual reparem doncs, aquelles estructures que tenen més necessitats. No? Per tant, tenim la part d'inspecció i la part d'actuació. I aquest import és un import important que dediquem a que millorin totes les estructures del país.
Parlem un segon, per a reubicar o no? Doncs avui precisament ens trobem aquí, al pont Nelson Mandela del Prat de Llobregat. Per què? És a dir, que qualsevol persona que vingués per aquí diria i per què s'ha de reformar un pont que fa relativament poc es va fer, l'any 2015?
Sí, sí, exacte. És un pont que va entrar en servei el 2015 i estem aquí fent una inspecció bàsica perquè és el que hem de fer. Fem aquestes inspeccions, encara que veiem que un pont és nou, per tenir un control de forma periòdica de totes les patologies que presenten. Aquest pont, que no s'espanti ningú, no té unes patologies estructurals, però bueno, igual tenim alguna corrosió petita a la barana o alguna petita fissura o així, les fotografiem i llavors quan tornem a venir a fer la propera inspecció bàsica podem comparar i veure si ha avançat o no.
De moment, què és el que us heu trobat?
Hem trobat algun grafiti, que suposo que encara el veurem, alguna fissura molt petita al formigó, degradació superficial als elements metàl·lics, una mica d'acumulació d'aigua, em sembla, en un punt d'allà, i alguna acumulació també de materials invernals.
Res greu, vaja.
No, res greu, res greu.
Volíem preguntar-li també, en aquest sentit, estem aquí en aquest pont Nelson Mandela, ara es farà aquesta inspecció i la propera ja serà d'aquí a 3 anys, si no m'equivoco.
Sí, sí, les patologies que es troben i l'índex d'estat del pont no comença a ser crític, les inspeccions les farem, sí, més o menys, sí, d'aquí 3 anys.
Què té també de particular aquest pont?
Bueno, és un pont singular. És
aquest viaducte, perdó, perquè es considera un viaducte perquè és més llarg de 50 metres, perdó.
Exacte, sí. Aquest, molt bé. Aquest viaducte és un pont singular de la xarxa de carreteres de la Generalitat, és en arc, té els seus tirants i bueno, és força espectacular. Se surt bastant de l'estàndard que podem trobar a la xarxa.
També volem preguntar-li per altres tipus també d'actuacions que estiguin duent a terme al territori en aquests moments, a banda d'aquest pont Nelson Mandela.
Això potser podem preguntar al Servei Territorial de Barcelona i ens pot explicar una mica les actuacions? O...
Actuacions en quin sentit?
Això, doncs, de conservació.
De manteniment.
Que siguin fent de manteniment en aquests moments.
Ah, bueno, sí. Bueno, sí. Bueno, bueno, a veure, com dèiem, fem inspecció bàsica d'aquest pont, en principi, com deia la Cristina, però veiem que seran coses molt minoritàries, potser hem de despintar un grafiti. Aquí no crec que haguem de fer res més important, però pot haver altres estructures, no?, que sí que requereixen alguna actuació més d'estructura, no? Per tant, jo què sé, reparar doncs, alguna fissura que pugui haver en un estrep, en una pila, bueno, són coses ja una miqueta doncs, d'actuació més important, però en general, com dèiem abans, tenim una xarxa en què tots els ponts els tenim bastant bé, afortunadament, no? I ens estem centrant en actuar en aquells doncs, que presenten alguna petita patologia que no és res greu. Torno a insistir això, no?, que aquest sistema es permet avançar-nos i que això és el que pensem que és important, no?
És que les actuacions de reparació de les estructures de la xarxa de carreteres de la Generalitat són constants. Tenim tots els serveis territorials, cada un amb el seu lot del contracte de conservació específic d'estructures, que això també és una cosa que podem treure a pit, no? Que tenim uns diners que exclusivament es destinaran a reparar estructures i es fa de forma constant. Els ciutadans, si passegen pel territori, doncs trobaran que ara reparem una, després reparem l'altra i, sobretot, que aquest sistema de gestió ens ajuda a prioritzar.
També volia preguntar-li, clar, aquest pont és relativament nou, però també al conjunt de la xarxa viària catalana podem trobar d'altres viaductes, ponts o pontons que són molt més antics. Com ha evolucionat en aquest sentit? És a dir, és més fàcil, per exemple, fer una inspecció d'un pont que és més nou i que, per tant, potser té elements que siguin molt més fàcils després de comprovar? No sé, els hi pregunto.
El fet que sigui més nou, trobarem menys patologies, segurament, però la feina, les hores que ens passem al pont i el tipus d'inspecció i la feina que fem és similar. Sí que és veritat que hi ha alguns ponts, no, que aquest no té piles a dintre de la llera, però hi ha alguns que tenen piles a la llera, doncs són molt més difícils d'inspeccionar. Alguns requereixen uns sistemes auxiliars i algunes plataformes en negatiu i de més, o plataformes elevadores.
No, també tenim ponts antics que són encara de pedra, no? Mamposteria, per tant, aquests doncs, tenen unes patologies diferents que, bueno, que s'han de vigilar coses diferents, no? Però, bueno, també una cosa que m'agradaria destacar és, avui estem parlant de ponts i estructures, i estem parlant de que fem aquest manteniment, però això va molt més enllà. El manteniment de la xarxa viària doncs, requereix manteniment de les carreteres, de les estructures, dels talusos, per tant, un manteniment integral, no? I en aquest sentit, doncs, posar també en valor la feina de Direcció General, no?, i dels seus serveis territorials i del Departament de Territori, en què fem una inversió de l'ordre d'uns 140 milions d'euros l'any per mantenir la xarxa sempre en correcte estat de servei, no?
Això volia preguntar ja per acabar també una mica, doncs això, a banda de la... Estem parlant tota l'estona d'obres, a viaductes, a ponts, a pontons, però això, el conjunt de la xarxa viària, com apuntava el senyor Prat, doncs es fan moltes, moltes més obres, que de fet ja ho deies també tu.
Sí, clar, hi ha diferents sistemes de gestió, tenim molts actius a la carretera i cadascú té les seves particularitats, tenen els seus contractes específics de conservació i anem treballant cada dia per conservar l'estat correcte, fer aquestes actuacions també preventives i que la cosa no vagi més i ens hi capiga també, que sigui el cost menor possible també a reparar-ho.
Sí, també complementar que aquest manteniment de la xarxa integral el fem amb personal propi i també amb personal extern, no? Però també posar en valor la feina que fem des de, directament amb el personal propi de Direcció General, que tenim unes 300 persones que estan cada dia a la carretera vigilant que tot estigui en perfecte estat i ordre, i això també, que anem quan hi ha, diguéssim, també incidents per deixar la carretera en el seu correcte estat i, per tant, també posar en valor la feina del personal de la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat.
Doncs hem parlat amb Cristina Gil, cap de Servei de Seguretat Viària i Sistemes de Gestió al Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, que es va atendre'ns avui. Bona tarda.
Bona tarda.
I també hem parlat precisament amb David Prat, el director d'Infraestructures de Mobilitat al Departament també de Territori de la Generalitat, que es va atendre'ns avui. Connectats i bona tarda.
Moltes gràcies, bona tarda.
Dos quarts de cinc de la tarda, avui arribem molt puntuals a la nostra tertúlia, aquest espai d'opinió. Avui el compartirem amb Joan Camps, que és escriptor, i el tenim al Prat. Joan, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També ens acompanya el Josep Asensio, que és professor i director del programa Tal com Raja, i ens espera a castellà. Josep, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I des de Badalona, Enric Garí, president del Gremi de Constructors d'Obres. Enric, bona tarda.
Molt bona tarda a tothom.
Mireu, ara fa una estona, justament estàvem parlant de ponts, de viaductes, de pontons, de rehabilitacions, de reconstruccions, i em sembla que començarem amb un tema que no sembla que estiguin precisament per la labor de construir ponts, i em estic referint a la situació que es viu a l'Extrem Orient amb el protagonisme d'Israel amb aquesta guerra a Gaza i la intervenció d'Iran, que estan convertint aquella zona en un polvorí, tot i que tothom està per la labor que l'escalada doncs no vagi a més, que això no s'acabi convertint en un conflicte encara més fort. No sé com veieu vosaltres com pinta la situació per precisament evitar aquesta escalada del conflicte al Pròxim Orient, perquè la veritat és que pinten una mica bastos. No sé com ho veieu vosaltres. Joan.
A veure, jo soc expert en política internacional i menys en temes de conflictes bèl·lics, no? Perquè, però bueno, sembla que aquest tema ja porta molt de temps i que dura, que se va això esclatar arrel de l'atemptat de Hamas a les zones d'Israel,
sí.
I que a partir d'aquí doncs no sabem exactament en quina estratègia això suposava o anava, perquè tant per part del govern d'Israel com per part de Hamas i del govern, sobretot, d'Iran, que això és el que va subministrar doncs gairebé tot el material que després va caure sobre Israel. És a dir, amb tot aquest paper, ara això s'ha embolicat perquè les represàlies jueves sobre les ambaixades que tenen allà al Líban, etcètera, i a Síria, els països àrabs i bombardejant allò, provoquen un conflicte d'invadir una seu o un territori nacional, per tant, a l'altre entra amb l'escalada que té dreta, altra vegada a defensar-se perquè han atacat a casa seva. Portem un embolic. Clar, jo crec que el primer punt va ser quan l'atemptat de Hamas, i sobretot perquè Occident va... Bueno, jo crec que es va lliurar irreflexivament a que Israel fes el que li vingués en gana. I això ha portat una escalada sense control, que ara amb dos líders polítics a un país i amb l'altre, d'una determinada tendència més aviat, diguem-ne, a la radicalitat i cap als extrems més drets o més dreta d'aquests dos països, és perillós, perquè no tenen contenció aquesta gent.
Precisament, una de les coses que comentaves és que Israel, com dirien els joves, va una mica a la seva bola, tot i comptar doncs, amb el beneplàcit, amb el suport dels Estats Units i de part de la Unió, de les potències de la Unió Europea, però la veritat és que està fent cas omís fins i tot a institucions que li estan reclamant un alto al foc que a més sigui endurador, perquè una cosa és defensar-se i una altra cosa és massacrar. No sé com ho veieu, Josep.
Bueno, mira, jo estic molt sensible amb aquest tema, ¿vale? Perquè tinc amics que hi viuen a Cisjordània, on també hi ha morts cada dia, ¿vale? Perquè hi ha els colons que, sense cap mena de problema, cremen cases, maten persones, ¿vale? Això està passant cada dia. A Cisjordània es calla aquest tema, perquè no, allà en teoria no hi ha guerra, no hi ha res, però tinc amics vivint allà que pateixen per la seva vida. Jo et dic una cosa, això no va començar el dia 7 de novembre.
Sí, ho sabem.
Això va començar el 1948, quan hi ha un país que es creu que és, bueno, que és Déu, que és un conflicte religiós totalment, i ocupen unes terres que eren d'una altra gent. Això comença el 1948 i cal dir-ho, no? I des de llavors Israel no ha complert ni una sola de les resolucions de la ONU. Però a més no ha estat castigat res, absolutament res, perquè té el dret de veto als Estats Units a la ONU i, per tant, el que una invasió com la de, s'ha de dir així de clar, com la d'Ucraïna, com la de Rússia a Ucraïna, és, tothom està d'acord, de represàlies de tot tipus, econòmiques i tal, i no es pot participar a competicions esportives, i, bueno, ens vam tornar bojos i ens van dir que això no podia ser, inclús fins i tot es deia que no es podien ni tocar obres amb una de teatre ni de música que fossin russes, una bogeria, no? En canvi, Israel pot participar en un festival d'Eurovisió, pot participar... Jo això ho fan perquè realment no hi ha un interès per part d'Europa. Europa està callada, és còmplice d'aquest genocidi, d'aquesta neteja ètnica, perquè s'ha de dir tal com és una neteja ètnica. Rafah serà envaïda en pocs dies, això està claríssim. I envaïda vol dir matant a la gent que queda a Rafah, aquest milió i mig, o expulsant-los, que és el que volen, cap a Egipte, i quedar-se en tota la franja de Gaza. Si mireu els mapes de Palestina a l'any 1948 i el que queda ara, pues és una neteja ètnica amb la connivència i el silenci de tota la comunitat internacional més potent, perquè hi ha països que sí que ho denuncien. Però jo em pregunto tantes vegades, quan el senyor Pedro Sánchez reconegui l'estat de Palestina, quin territori tindrà Palestina, no? És tot una farsa. I per acabar, perquè vull deixar parlar els altres també, no oblidem que qui ha començat aquest conflicte ha estat Israel endinsant-se a territori iranià i posant unes bombes i matant a gent a propi. O sigui, ha envaït l'espai aeri per matar unes persones amb una ambaixada fa 15 dies, més o menys, a l'Iran. Per tant, qui ha començat el conflicte bèl·lic, per dir-ho així, ha estat Israel. I ara, pobrets, diuen, no, ens han tirat bombes. No, qui va començar el conflicte ara? També tinc clar que s'ha de fer tot el possible perquè això no vagi a més. I això seria ben fàcil com que Israel acceptés la solució dels dos estats. Però Israel sempre s'ha oposat a això. Si Israel acceptés la solució dels dos estats, s'acabarien els problemes amb l'Iran. Però clar, Israel el que vol és guanyar territori, quedar-se amb Gaza i després amb Cisjordània. Aquest és el seu plan.
Enric.
Després d'aquesta gran explicació, no m'atreveixo a dir res més. Només vull dir una cosa. Tanquem totes les fàbriques d'armament. Immediatament s'han de tancar. Hi ha interessos ocults en aquí, que hi ha gent que s'està forrant de diners a base de les armes i de l'armament. Sisplau, tanquem totes les fàbriques d'armament. I a partir d'aquí, sentem-nos en una taula i parlem. Però que no segueixin subministrant armes ni armament en aquests països. Vull dir, parem-ho, parem-ho, i l'única manera de parar-ho és així. Mentre es facin seure en una taula a parlar i hi hagin armes entrant per les fronteres, no servirà de res, estem perdent el temps. Després de tot el que ha explicat en Josep, jo no m'atreveixo a dir-ho més.
Perdona, jo sí que m'atreveixo a dir-te que el poder de la gent, com tu i com jo, i com el Joan, és més important del que sembla. Un boicot, per exemple, als productes israelians del consumidor, sí, perquè sembla que estem aquí parats, no?, mirant la tele, veient com cauen les bombes. Un boicot vol dir no comprar dàtils que venen d'Israel, no comprar patates que venen d'Israel. Això fa molta mal a l'economia d'Israel. Vale? I això pot parar més la guerra que no pas una altra cosa. Perquè ja hem vist que des dels estats hi ha el silenci. Mira, em fa molta gràcia el Josep Borrell, ara que s'ha convertit en un gran defensor dels palestins, quan fa pocs mesos era tot el contrari. No m'he creu nada ja de tota aquesta gent. Per tant, jo crec en el poder de la ciutadania, no?, de lluitar per la pau a través del boicot, perquè sembla una incongruència, no?, lluitar per la pau fent un acte de desobediència, no?, però és que no ens queda una altra, perquè no els actors que són Palestina i Israel no seuen en una taula per parlar de pau, i quan s'han assegut, al final, al cap de 4 dies, s'han matat entre ells. Per tant, no queda una altra, no sé. Se'm nota una mica...
Jo aquesta teoria te la respecto i fins i tot la comparteixo, però no crec que sigui factible fer-la. Ho sento. Vull dir, segur que aquesta gent seguiran venent, sigui al nord, sigui al sud, sigui on sigui, seguiran venent els seus productes. I a partir d'aquí ells seguiran fent el que fan ara, matar.
Home, jo crec, a veure, que la iniciativa individual i la suma d'iniciatives individuals, boicotejant els productes que venen d'aquest país, d'Israel i això... la intenció és bona. El resultat em sembla que és molt complex, molt complicat, molt difícil, perquè la gent no, quan va a comprar no es mira aquest producte. Però sí que hi hauria alguna altra cosa més efectiva, és que, per exemple, l'estat espanyol és un dels països productors d'armes més importants i és un dels països que ven armes amb aquests conflictes bèl·lics. Potser, a part del senyor Sánchez dir que reconeixerà l'estat palestí, el que potser hauria de fer era tancar l'aixeta a la venda d'armes a Israel, o als països que estan en conflicte bèl·lic. I així, si li tanques l'aixeta de les armes, difícilment podran disparar trets. No? Jo crec que potser això sí que és més efectiu, a part de fer grans discursos del reconeixement de Palestina, que Espanya està molt bé que ho proposi, però dintre del context internacional la seva capacitat d'incidència és, per no dir nul·la, diríem, una baixa, no? I que els segueixen amb aquesta iniciativa, doncs són països d'igual tarannà que l'espanyol o menys, no? Per tant, també queda bé, diferencies el discurs, marques el discurs intern de política exterior contraposat amb el del PP, però després l'efectivitat, jo crec que l'efectivitat hauria de ser, primer, no vendre armes a Israel, que és el que està provocant, bueno, aquest extermini de la població, un genocidi, vaja.
I amb aquest panorama actual hem de donar per desapareguda la diplomàcia? Pregunto.
No, jo crec que no. La diplomàcia sempre ha existit i existirà. L'altra cosa és l'eficàcia de la diplomàcia en determinats moments. És a dir, la diplomàcia no ha pogut evitar ni la guerra franco-prussiana, ni la Primera Guerra Mundial, ni la Segona Guerra Mundial, ni l'enfrontament de Rússia amb Ucraïna, ni els temes de... precisament el tema d'Israel o de l'estat d'Israel, que és un fruit de la diplomàcia internacional del 1948 que decideix les Nacions Unides reconèixer a l'estat d'Israel, i al revés, ha creat conflicte. Però la diplomàcia és intrínseca, diguem-ne, a les societats organitzades.
I abans crec que era el Josep que apuntava a les accions que poden fer els ciutadans. El Josep s'ha referit a la nostra societat, però i si mirem a la societat israeliana, a Israel, hi ha molta gent que està en oposició al que està fent el seu propi govern. Quin poder té aquesta ciutadania?
Home, no sé, anem a veure. hi ha unes eleccions, i les eleccions han parlat, no? I han parlat de que la ciutadania israeliana està a favor de tot això. Això no vol dir que hi hagi manifestacions en contra, perquè les manifestacions són sobretot a favor de trobar vius a les persones que estan segrestades. Mm-hmm. Per tant, no són manifestacions en contra del govern per l'actuació contra els palestins, sinó que tenen una altra base, no? La societat israeliana està molt, molt polaritzada, eh? I, a més, molt antipalestina. O sigui, s'ha creat un odi durant molts anys, també a la part palestina, ¿vale? També, no ho nego, eh? Perquè són dos països o dues comunitats religiosament diferents, que lluiten, a més, perquè Jerusalem sigui la capital d'Israel i no els altres no volen. O sigui, hi ha un conflicte religiós molt important, però, a més, un conflicte que durant molts anys ha treballat amb l'odi dels seus habitants, no? des de ben petits. No? Si heu vist imatges al TikTok i això que arriben, és molt greu tot el que se sent de nens petits que neixen dient jo vull matar amb un israelià o jo vull matar amb un palestí. No? Clar, com s'arregla això? Això és molt complicat. La societat israeliana no està per la tasca d'una pau en general, eh? En general pot haver una part que sí, però fixeu-vos una cosa, el 20% de la població israeliana és musulmana, i això significa que tenen por de que en 10, en 20, en 30 anys, part de la societat, la majoria de la societat israeliana sigui musulmana. Sabeu què han fet? Prohibir la llengua àrab. Era una de les llengües de l'administració, llengua que es podia ensenyar a l'escola. Per tant, Israel s'està convertint en una dictadura, no? Està una dictadura que menysprea les minories majoritàries, no? Tot això s'explica poc perquè no interessa, però ara mateix qualsevol persona de llengua àrab podia parlar amb l'administració, dirigir-se a l'administració amb la seva llengua perquè estava permès, i això des de fa 2 anys ho han tret. Per tant, la societat israeliana camina cap a una... cap a una dictadura total i una aniquilació també de la seva població musulmana palestina, però palestina israeliana, dintre del seu territori.
Bé, doncs, tornant al principi, no sembla que el panorama pinti construcció de ponts per intentar apaivagar aquest conflicte a la zona. Com que el tema, doncs, segurament que continuarà donant a parlar, us proposo canviar de tema i parlem d'un altre tema que ha creat debat les últimes hores, i és aquest decret del govern que permetrà omplir algunes piscines públiques i també privades, segons decreti cada ajuntament, sembla que es declari com a refugi climàtic. No sé si esteu gaire al cas de tot l'enrenou que ha generat aquest decret, i sobretot per les atribucions que se'ls dona als ajuntaments o la responsabilitat que se'ls hi atorga perquè acabin decidint quines d'aquestes piscines que tenen en els seus municipis, tant públiques com algunes privades, doncs puguin reomplir-se en l'època d'estiu per apaivagar aquestes altes temperatures que es preveuen. Com veieu la situació en aquest cas? Enric?
Què és un refugi climàtic?
Home, doncs no mira, tens, quan hi ha les onades de calor, que sí, n'hi ha hagut algunes aquest estiu passat i d'anteriors, sí. Quan s'arriba al topall de temperatura, que inevitablement necessites o bé tenir aire condicionat a casa o poder anar a un lloc on hi hagi una biblioteca, un centre comercial o bé una piscina, per intentar apaivagar aquesta situació de calor extrema que viurem.
Però, esclar, jo el que dic és... Això ja ho sabia, o sigui, us he fet aquesta pregunta així en general.
Retòrica,
per
sí.
Què? Perquè allà on hi ha aire condicionat, sí, per exemple, centres comercials, biblioteques, centres mèdics, tot això, sí, hi ha aires condicionats, molt bé. però una piscina pot considerar-se refugi climàtic quan el sol estàs a 40 o 42 graus a Lleida, per exemple, a la zona de Lleida, si l'aigua, m'entens, bull, m'entens, que sí, que és,
o sigui que
és necessari poder-se
tirar l'aigua. Serà un bro, pràcticament, no? Vols dir?
Sí, m'entens, és necessari tirar-se l'aigua i refrescar-se, però és que realment jo sóc més partidari d'anar en un lloc tancat que estigui climatitzat que no pas en una piscina així oberta, a ple sol, encara que hi hagin arbres. A veure, a les 5 o les 6 de la tarda, allò és un forn, no és un refugi climàtic, és un forn, m'entens? Que veu, després entrarem en el tema aquest de que si es poden fer servir les piscines privades com a públiques i tots aquests temes. Això ja hi entrarem. Però, és clar, què considerem com a refugi climàtic? El refugi climàtic és a la zona de la costa, que hi ha hotels amb piscines. Això també són refugis climàtics o no? O això és un servei que es donen als clients? Segons quines comunitats de propietaris de la costa tenen piscines privades. Això també es considera refugi climàtic o no? Perquè aquestes piscines estan a 3 quilòmetres de l'aigua de mar. A veure...
En principi sí, però serà cada ajuntament, eh?, que decidirà quines de les piscines que té en el seu territori es podran convertir en refugi climàtic.
Sí, sí. Però jo penso que el refugi climàtic és anar al cinema o anar a un supermercat o un centre comercial molt gran, que no pas anar a segons quines piscines.
També ho serà. També ho serà, en aquest cas. Josep.
Bueno, mira, l'Enric ha donat en el clau de tota la història, perquè una cosa és un refugi climàtic i una altra cosa és que les piscines privades puguin fer-se servir com a públiques, no? D'alguna manera, obrir-les a la
ciutadania.
Uh-huh. Primer tema, refugi climàtic, ho ha dit l'Enric perfectament. Un refugi climàtic és un lloc on hi ha un aire acondicionat, on hi ha una temperatura exterior enorme i estàs a dintre. Jo us aconsello que mireu la ciutat de Vitòria, que ha arribat a acords amb supermercats, esglésies, tota mena de locals, perquè la gent, en una onada de calor, pugui estar bé i no pateixi la calor, no? Això és treballar per refugi climàtic, no? Que tu puguis estar en un centre comercial, en un supermercat, que inclús han posat taules i cadires i alguns llibres, perquè la gent que no té aire condicionat a casa seva pugui estar en les hores de més calor allà. Això és un refugi climàtic i treballar. Una piscina a l'aire lliure, com diu a Lleida, on sigui, això no és un refugi climàtic. L'altre tema és que la Generalitat ha volgut treure's de sobre un problema i ha creat un problema encara més gros. Perquè tot això entra en conflicte amb la propietat privada. Els propietaris de comunitats, les comunitats de propietaris,
sí,
poden negar-se a que vingui gent de fora a banyar-se a la seva piscina, perquè és una cosa privada. Com es farà? Pagant entrada amb un tiquet? Tot això és que és inviable. La primera a queixar-se de tot això ha estat l'alcaldessa de Sabadell, i que ha dit, però anem a veure, què és això, no? Ha dit, com podem fer... Ara, una altra cosa és obrir al públic piscines de càmpings i d'hotels. Això és una altra història. Però comunitats de propietaris que tinguin una piscina pels seus, ja que sé, 400 habitants, no?, d'aquells blocs de pisos com passa a les grans ciutats, això molt em temo que és inviable, perquè poden posar inclús una denúncia per entrar en conflicte de que això és meu i tu no pots entrar aquí. Això. Ara, a nivell ja d'hotels i d'això, o de grans, per exemple, a Sabadell hi ha el Cercle Sabadellès, Hi ha entitats...
De clubs. Mm-hmm.
Sí, de clubs esportius. Això ja és una altra història. Pretenen els seus, podria ser. Però, torno a repetir, entra molt en conflicte amb la gent propietària d'aquella instal·lació.
Mm-hmm. Clar, imaginem que un usuari que fa servir una piscina d'una comunitat de propietaris, pel que fos, tingués algun incident. Què passa? Aquí hi ha una responsabilitat d'aquí, de la comunitat de veïns, o de qui és la responsabilitat? Clar, es troben en una situació que haurien de reformular el reglament, necessitarien assegurances de responsabilitat civil, imagino. Clar, és que realment, com apuntaves tu, Josep, és un conflicte, i no crec que les comunitats de propietaris estiguin per incrementar encara més les problemàtiques que ja tenen de per si. Joan.
Sí,
jo, el tema del refugi climàtic, pues, ja fet, quan hem entrat a parlar del refugi climàtic, que ha fet la primera consideració, que és un refugi climàtic, tinc els meus dubtes de que aquest concepte modern de refugi climàtic s'adecuï alguna cosa més que una invenció, perquè ni les piscines, ni el refugi climàtic, això està fet des d'un punt de vista de societat urbana, altament urbana, que necessita un refugi climàtic, però un refugi climàtic és en una sala. Pot ser una piscina o pot ser un lloc o una gran superfície on hi ha aire condicionat. Però escolta, és que aquest aire condicionat tira l'aire calent a fora.
Escalfa, sí, clar.
I, home, clar, és que hi ha un refugi climàtic, home, els que estan allà dintre, sí, però cap a fora té un altre efecte, és a dir, que estem en una espècie de cercle viciós una mica perillós, no? I, per tant, aquest concepte de refugi climàtic no sé si és el millor per afrontar el problema, ja no només de la sequera, sinó de la calor que pot venir aquest estiu, no? En tant en quant a la responsabilitat que se'ls ha donat als ajuntaments per regular el tema de l'ús de les piscines, jo crec que és encertat, perquè, primera, els ajuntaments són els que tenen la responsabilitat en baixa del control i del consum de l'aigua. O sigui, els ajuntaments decideixen fer o donar autorització per fer piscines. Els ajuntaments regulen totes aquestes coses. L'ajuntament ha de regular en una situació d'emergència com la estem, a l'ajuntament, com organitza el consum de l'aigua i com adequa això a aquest concepte de refugi climàtic. I cada ajuntament, en funció de la seva situació, de la seva localització geogràfica, és el que ha de regular si hi ha un ajuntament petit i només hi ha una piscina que és privada en aquell municipi, segurament l'ajuntament permetrà que aquella piscina que amb els 4 habitants d'aquell poble, per exemple, puguin anar-se allà i es pugui omplir aquella piscina d'aigua. Perquè si no, aquell que té la piscina no podrà consumir aigua per reomplir l'aigua que s'evapora amb la calor. Perquè si no, excedirà el seu consum de l'electricitat que està autoritzat. Aleshores, és l'Ajuntament el que després, si ha de sancionar, perquè aquest senyor privat té una piscina oberta a tothom, pugui omplir-la per refer, diguem-ne, l'aigua que se va evaporant i que això suposa un consum d'aigua. Si no l'obre el ciutadà, la resta de l'habitants, doncs aquest senyor no podrà reomplir la piscina perquè excedirà.
Acabem aquí perquè no ens queda gaire més temps i qui ha donat una resposta, diríem que més ajustada al refugi climàtic, el Josep, que recomanava l'opció de Vitòria amb les esglésies. Crec que és bastant encertat. Bon, senyors, moltíssimes gràcies. Que vagi bé la tarda.
Bona tarda.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Música en català a Ràdio Sant Cugat.
Exigències perquè vivim amb pors de ciència, creiem que ho sabem tot. Altre cop, potser ningú no sap què és el que estem buscant. Herois que criden, un crim esbojarrat. Tots són mentides, tenyides de veritat. No tinguis por,
Ràdio Sant Cugat.